Qüestions legals per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 15:45 a l'Hora L, Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
Aquí els 40 principals. Tota la música que tu vols, que a tu t'agrada.
De dilluns a divendres de 4 a 3 quarts de 8 de la tarda. Els dissabtes al matí de 10 a 12. 40 principals a Ràdio Móra d'Ebre. Música.
Si entres al Facebook... també fas ràdio. Ara, entrant al Facebook Cadena SER Móra d'Ebre, pots participar del que fem a la ràdio. Pots fer preguntes als convidats, suggerències, pots opinar, pots dir la teva. Recorda, amb el Facebook tu també fas ràdio. Entra a Cadena SER Móra d'Ebre. T'escoltem.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena SER Catalunya.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 15:45 a l'Hora L, Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
L'Hora L amb Eduard Pino.
Les 11:24, seguim avançant al magazín de l'Hora L, moment de setejar l'apartat de receptes per al benestar d'aquest dilluns, dia 11 de novembre. Nosaltres als estudis de la ràdio es troba la Rosa Barceló. Rosa, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com cada 15 dies, benvinguda a la ràdio. Avui, per acabar de parlar d'un tema que ja vam encetar en altres ocasions i avui potser finiquitem ja, no?
Sí, el tercer capítol.
Tercer capítol,
tercer capítol. De la força de voluntat o autocontrol.
Molt bé.
Donarem unes quantes idees més i ja ho donarem per acabat i parlarem d'altres temes. Per fer una mica així... divers, no? Perquè potser hi ha temes que poden interessar més que uns altres.
Inclús si hi ha alguna persona que li interessi parlar d'algun tema en concret, que ens ho faci saber i en parlarem.
I així ho farem.
Molt bé.
A veure, unes quantes idees. La primera idea és que confonem, a veure com ho expliquem, però una mica difícil d'explicar, així mitjans... visual, potser és més fàcil que àudio, però estem en àudio, per tant, a veure com ho expliquem. Confonem desitjos amb felicitat. A veure, el cervell, hi ha una àrea del cervell, que és l'àrea del sistema de recompensa, se diu així, una àrea del cervell, que secreta una substància que es diu dopamina. Aquesta substància el que fa és que dirigeix a la resta del cervell cap a on què fixar-se i cap a on ha d'anar. La dopamina no crea la felicitat, el que fa per si mateixa, el que fa és que et dona una gran sensació d'excitació, de ho vull, el que sigui, ho vull. Estem, genera un estat d'alerta, estem desperts, estem cautivats i reconeixem la possibilitat de sentir-nos bé o superbé i estem disposats a esforçar-nos i a aconseguir el que sigui perquè la dopamina ens porta a aquesta excitació per dir ho vull. Aquesta alliberació és el que anticipa la recerca, el desig, la necessitat, l'anhel, però en si no és la satisfacció o el plaer. Com a vegades dir, me mou més l'olor del cafè que em porta a provar un cafè que no realment
el cafè.
Sí, el cafè, no? És aquella sensació que moltes vegades tenim que quan anticipem una cosa ho vivim com amb una gran excitació i després tampoc ha sigut per a tant, perquè confonem el que és el desig, l'excitació, aquella activitat mental de la dopamina amb realment l'estat de felicitat. Se va fer un experiment en rates que se'ls destruïa la part aquesta del cervell, que secreta la dopamina. Llavors aquestes rates el que sí que sentien és satisfacció en el moment de, o gaudien del menjar o del sucre que se'ls donava, però careixien de la capacitat d'esforçar-se per aconseguir-ho, per aconseguir-lo, el menjar, és a dir, no feien res per aconseguir-lo. Quan una rata en un laboratori li ensenya a tocar una palanqueta i te la tapa contínuament si cada vegada li baixa el menjar, no? En aquest sentit, disfrutaven del menjar quan se'ls donava, però no feien res per aconseguir el menjar. És a dir, destruïda estaria, les persones ens quedaríem sense desig, sense ganes d'aconseguir les coses. Però això no és la felicitat. La dopamina és per a l'acció, ens mou a, però no és la felicitat. I cada estimulació pot anar a buscar més estimulació, però en si mateixa mai produeix satisfacció. És aquella sensació de que moltes persones aconsegueixen una cosa però no se senten satisfetes, van a buscar-ne una altra i una altra i una altra. Qualsevol cosa que ens creiem que ens farà sentir bé activa aquest sistema d'alarma. Ai, d'alarma, de recompensa. Este és un altre, el d'alarma és un altre, el de recompensa. Qualsevol cosa que creiem. Exemples, un aroma d'un cafè, el que dèiem, no? Ens mou a beure el cafè. Una imatge de menjar ben preparada, no tinc gana, però em mou a menjar. Un xic guapo amb una postura sensual també pot, o xica, depèn, mou coses. La paraula menys, el 50% de descompte me mou a comprar quan a vegades no necessito res. A internet me mou conèixer gent o passar d'un nivell a l'altre amb un joc també me mou, m'allibera aquesta substància i penso que al pròxim nivell estaré bé, però no, perquè cap a l'altre i cap a l'altre nivell. Un llibre que promet curacions miraculoses o guanyar diners fàcilment, tot això incrementa la dopamina, incrementa el desig, les ganes, i evidentment pot arribar a convertir-se a través de la repetició en una obsessió, però això no és la felicitat. La frase que hem dit és: confonem el que és la recompensa, el desig, amb la felicitat. Què ens enganxa o què activa aquesta dopamina? Dos coses: la promesa d'aconseguir algo que ens farà sentir bé, i la por, és aquella ansietat de pensar que ho podem perdre. La famosa espasa de Damocles, no? La fragilitat de les coses, no? Puc tindre ansietat per aconseguir algo i després puc tindre ansietat per no perdre-ho, no? Als centres comercials, la mercadotècnia, tots aquests estudis que es fan amb aquests temes, ho saben, combinen perfectament la paraula gratis amb donar-te algo de menjar, i a més qui et dona menjar, si és un xic, ets una xica guapa, i si és una xica, és un xic guapo. Clar, què t'activa aquí? T'activa completament el desig de començar a consumir i a comprar més coses. T'activen la dopamina, que fa que siguem vulnerables a qualsevol tipus de tentació. I me l'activa que este, el desig de pensar que algo és gratis, que algo serà bo, que algo serà interessant, no? Bueno, és el que hi ha, hem de saber, el primer dia hem de saber que on fallem per poder, o en perdem el control o la força de voluntat per, evidentment, no comprar el que necessitem, però no comprar coses que no necessitem, per exemple, no? Hi havia el cas, expliquen, d'una dona, no?, que explicava la seva història personal i deia, estava molt contenta, pues, el seu desig, la dopamina se li disparava quan ella se n'anava cap al centre comercial a passar el dia, no?, en un centre comercial. No tinc res en contra, simplement poso exemples.
És un exemple, sí.
Que tothom ha de viure, però bueno, comprem el que necessitem, només que no ens portin problemes. Però després s'agobiava molt perquè tornava cap a casa havent gastat més diners dels que realment podia, amb l'ús de la targeta de crèdit, i comprant coses que realment no necessitava, no? És a dir, la dopamina la portava a l'excitació de anar, i estava contenta, però després quan tornava se sentia molt malament, no? Se sentia, això, que havia gastat més del que tocava i agobiada per... Al descobrir-ho que això li passava, és a dir, entendre com funciona el tema aquest de la dopamina, llavors el que va fer és anar al centre comercial i disfrutar de la sensació de poder mirar aparadors i poder veure coses, però evidentment sense, no tornava angoixada, perquè al contrari, se sentia que havia controlat, perquè comprava el que necessitava i només, o no comprava si no necessitava, no? Ser conscients de les coses ens porta a poder parar, no? Poder fer-ho. La autora del llibre este, que d'un dels llibres que estem treballant, la Kelly McGonigal, deia, ho llegeixo literalment, diu: vemos nuestra intensa fascinación, la constante búsqueda de lo que ansiamos y el deseo de esforzarnos, incluso sufrir, por lo que queremos, como la prueba de que el objeto de nuestro deseo nos hará felices. Nos descubrimos comprando la milésima chocolatina, el electrodoméstico más novedoso, la nueva bebida, buscamos una nueva pareja, un trabajo mejor o las acciones que rindan más hasta quedar reventados. Confundimos la experiencia de querer algo con una garantía de felicidad. Com la recerca de la recompensa aquesta és l'objectiu principal de la dopamina, mai ens donarà la senyal de per allà, sempre voldrà més. Si l'experiència, inclús quan l'experiència no està a l'alçada del que esperàvem, se va fer un estudi també en un cinema americà, sembla que l'olor aquella de les palometes, quan entres en un cinema és del més...
que
te dispara la dopamina, no? Per anar a comprar una bona bossa de palometes d'aquestes. I estaven, bueno, era un experiment que va fer, que les palometes portaven dies, estaven una mica rànsies, no? Estaven una mica així, que no estaven bones, no? Llavors, l'experiència, és a dir, les palometes no estaven a l'alçada de l'olor, d'allò que tu t'esperes d'unes palometes recient fetes i bones, no? Però ningú va dir res, no es va queixar, se les van menjar, tothom sabia que no estaven a l'alçada de lo que sia, però, de la que tenia que ser, però ningú va dir res perquè és a dir, d'alguna manera la és això, no? De, tu tens unes expectatives que la dopamina te les dones, després no se te compleixen, però ja és així. No es va queixar
ningú. És el procés.
No estaven bones, però me les vaig menjar. Les van menjar el tant per cent igual que si estessin bones, no? A vegades diu, la gent se queixa, jo he vist això en un restaurant, algú s'ha queixat que no estava bo, però si t'ho has menjat, o no estava bo i no t'ho menges, o si t'ho menges, no? És més el camí cap a aconseguir allò que volem que la satisfacció a vegades del que volem, que no hauria de ser així, no? Però dius, bueno, pues, llavors què fem? Pues, per als addictes, no? Les persones que pateixen pues, comportaments que aquest excés de dopamina, si vols, o de buscar, els porta problemes, pues, eliminem aquesta part i llavors aquestes persones ja no tindran aquella necessitat. Però si eliminem aquesta part, estem eliminant el desig. I el desig és desmotivació i la desmotivació és depressió. No tindre il·lusió, no tindre desig, no hi ha res que em faci moure a aconseguir res. L'altre extrem és dolent, és la depressió, per tant, de dir què fem, és que complicat, no? Pues sí, no és fàcil, però la idea que està clara, el que cal és saber controlar-nos, no eliminar el desig, sinó saber controlar-nos, no? Per controlar-nos cal distingir realment quines són els nostres metes importants a la vida, que és allò amb el qual jo em motivo, tinc il·lusió d'aconseguir, d'aquelles que ens mantenen distrets i addictes. No ens creguem la gran mentida del cervell i confondre desig o recompensa amb felicitat. Separem aquelles coses que realment he de treballar per aconseguir una motivació important del menjar, de les conductes addictes, d'internet, dels jocs, de compres compulsives, de substàncies, de pastissos i colesterol que això no em farà feliç. Per tant, no dic, confonem el desig amb la felicitat. Una altra idea és, i a vegades el que sí que va bé, abans de passar a la següent idea, és el que en diu dopaminitzar el repte de ho faré. Aquelles coses que sabem que hem de fer, que mos va bé fer-les, però que no les fem mai, dopaminitzar-les vol dir aquella activitat que sempre he postergat, he deixat de fer, ja m'hi posaré, ja ho faré, des d'un esport fins a el que sigui. Dopaminitzar-la vol dir associar-la en algun tipus d'activitat que m'activi la dopamina i a partir d'aquí tingui ganes de fer allò que he estat aplaçant de fer, no ho sé, de dir, és que he estat aplaçant de començar a fer un exercici físic, doncs dopaminitzar vol dir associar-lo amb una activitat, que potser és que sol no hi vaig mai, doncs ho faig en companyia, o no em va bé fer això, doncs faig un altre tipus d'activitat que me genera més benestar. A l'associar allò que no faig i que hauria de fer amb una activitat que sí que m'activi la dopamina, que tingui ganes, és més fàcil que pugui arribar a fer aquelles coses que no, cadascú lo seu, el que m'activa a mi no té per què ser el que activa els altres, no? Hi ha un fenomen també que va relacionat amb la força de voluntat, que és el que més dona, no? El que més dà en castellà, el que més dona. I resulta que és que les persones claudiquem quan ens sentim malament, perquè precisament què fem quan estem baixos d'ànims per a pujar-lo una mica? A què recorrem? Pues a menjar, a beure, a anar de compres, a enganxar-nos a la televisió, a enganxar-nos a navegar per internet, a enganxar-nos en videojocs, a jocs de diners. Ens enganxem precisament en totes aquestes coses, perquè la dopamina ens promet que ens sentirem bé quan fem aquestes coses, però allò que recorrim per animar-nos no tan sols no ens fa sentir bé, perquè hem dit que no confonguem dopamina amb felicitat, sinó que a més ens pot portar problemes, perquè si m'enganxo en unes compres compulsives o a jugar al pòquer amb diners, a la llarga em pot portar problemes, no? És a dir, quan ens sentim malament, acabem claudicant. Quan compte amb això que diré ara, les advertències aquestes del tabac que posen, quan jo estic enganxada al tabac, la capseta que porta una imatge...
Et refereixes als missatges,
als missatges, eh? Quan jo estic enganxada al tabac, aquest missatge que me posen probablement el que farà és que encengui un cigarret. En comptes de dir prou, me diu, bueno, total, si m'he de morir o total, si no sé què, doncs ja me fumo un cigarret perquè em relaxa. Clar, aquest missatge me genera ansietat o malestar o estrès. I aquest estrès què fa quan estic estressada? Què faig per a relaxar-me o per a deixar d'estar tan estressada? Pues, si fumo, fumo més. Perquè...
Per tant, aquest missatge, des del punt de vista psicològic, no és del tot encertat.
Quan una persona està enganxada, no. Perquè al pujar l'estrès, que me genera el veure la imatge o el missatge, al pujar l'estrès recorro a fumar més, o a beure més, o a lo que faci, per rebaixar l'estrès. Ara sí que sembla ser que funciona quan una persona no està enganxada, per dissuadir a la persona que no ha començat a fumar. Però els que fumem, jo no fumo, però els que fumen, els que fumen, quan veuen aquesta imatge, com que els incrementa l'ansietat de pensar que pot passar alguna cosa, i recorren amb una solució per a reduir l'ansietat o l'estrès, que és, en aquest cas, si fumo, continuar fumant. Ara, les persones que sí, que no han començat, sí que aquests missatges sembla que funcionin, es cal separar. Coses tan paradoxals com de dir, hi ha una crisi econòmica i la gent va més de compres, o dir, ha anat a buscar, jo què sé, un apartament per aquestes festes i està tot ple. Aquestes coses les hem dit, i dic, no deu haver massa crisi. Bueno, doncs que la crisi econòmica, el malestar que ens genera, ens produeix aquest fenomen, què més dona? Total, doncs bueno, anem tres dies i almenys disfrutem, recorrim en aquestes coses. Clar, si un s'ho pot permetre, sí, si no hi ha problemes.
Ni aquestes, no?
Un telediari, ara que estàs mirant el telediari o estàs mirant algunes notícies d'estes, com això que ha passat del tsunami, que te recorda lo vulnerables i lo fràgils que som en aquesta vida, pot fer que mengis més. Mentre estàs menjant i mirant aquest telediari, menges més, perquè dius, bueno, almenys me dono un plaer per rebaixar l'ansietat.
Tot això inconscientment.
Sí, no és lògic, perquè dius no és lògic, però és molt humà. No és lògic, però és molt humà. Cal trobar una manera de sentir-nos millor quan l'estat anímic és baix, que no sigui sucumbir en aquestes tentacions que després ens generen més problemes. Llavors, donar estratègies d'autocontrol també, com la culpabilitat i l'autocrítica, que sols ens fan sentir pitjor. Si jo, per exemple, mai he passat menjant este cercle, me passo menjant, tinc remordiments, me sento culpable, me sento malament en mi mateixa, això fa que tingui més malestar, més estrès, més ansietat. I com resolgo l'estrès, l'ansietat i el malestar? Pues, si el tema és el menjar, menjant més. Entro en aquests cercles viciosos. He de buscar coses que em facin sentir bé, però aquestes a les que recorro no són les coses que em fan sentir bé quan és un problema. Fumar, menjar, les addiccions, no? A compres o a màquines. Per tant, este cicle excés, més remordiments, més excés i, per tant, més ansietat i més rebaixo l'ansietat fumant més o menjant més o bevent més, això s'ha de trencar. és el fenomen que més dona. Vull dir, pues, si ja he fumat, pues, què més dona? Un cigarret més, no passa res i almenys anímicament me farà sentir més bé. No és així, eh? L'estrès real augmenta les recaigudes dels fumadors, dels alcohòlics drogodependents, de les dietes i de tot. Bé, esta situació social que estem vivint, que ja s'allarga i molt de temps, és més fàcil que augmenti les recaigudes d'aquests vicis o plaers que ens poden donar a la llarga problemes. Quan estem estressats, el nostre cervell vol protegir-nos d'aquest estat d'ànim negatiu i va a buscar coses que creiem que ens faran feliços. Per tant, un cocainòman, per exemple, després d'una baralla o amb la nòvia o amb una crítica en el seu lloc de treball, és més fàcil que torni a consumir. Que torni a consumir. Més estrès, més dopamina, més tentacions, més recaigudes. Això està clar perquè ho veiem contínuament, però hi ha estudis, per exemple, que controlats, no?, que demostren, per exemple, va un grup de persones que se'ls va fer sentir malament expressament recordant-los tots els fracassos o tots els errors de la seva vida i un grup que no, no? Després se'ls va oferir un pastís, exemples, no? Això és un exemple, de xocolata, i inclús aquelles persones que havien dit que la xocolata no els agradava la van trobar apetitós, no? Evidentment el grup quin? El grup que se sentia malament perquè li havíem recordat els seus fracassos, no? És què més dona, no? Si estic malament, doncs què més dona? Un cigarret, o què més dona? Un tros de pastís, si estic malament i ja he trencat la norma, doncs què més dona? El pastís sencer, no? Sí. És aquesta manera que tenem per aixecar-nos l'estat anímic que no està bé, no funciona. Si funciona, estaríem bé i no estem bé, no? Hi ha un altre punt, que és la gestió del terror, que és que quan veiem la nostra vulnerabilitat, quan veiem les possibilitats d'amenaces de la mort, contrarrestem aquests sentiments d'indefensió, i clar, tots som indefensos davant la mort, no? I recórrer, com el nen petit quan té por recórrer a l'ocito aquest de peluig i s'aferra, nosaltres recorrem a qualsevol, no em surt la paraula, a qualsevol cosa que ens faci sentir segurs i poderosos o reconfortats. Recorrem en aquestes coses. Per exemple, està clar que els telediaris, quan parlen, per exemple, de fenòmens d'estos tan greus o amenaces terroristes, sí, que ens fan sentir lo vulnerables que som les persones, després fan uns anuncis moltes vegades de coses que donen com a prestigi, com a potència, és a dir, de Rolex, de cotxes de luxe, perquè això és com si digués, bueno, si jo tinc un Rolex o tinc un cotxe de luxe, ja soc més poderosa. I el poder és com si em protegigués de la vulnerabilitat que sento en aquells moments de la meva pròpia cap possibilitat de la mort, no? La vulnerabilitat de les persones, no? Llavors, ja dic, qui després de sentir una notícia tan greu com el tifón aquest se compraria un Rolex, no? Fan un anunci, diu que associa, no, tot el contrari, encara més ne comprarem, perquè ens recorda la nostra vulnerabilitat. Llavors, a partir d'aquí sembla que tinguem poder per fer front amb això, no? Fa uns anys, a la pel·lícula de Campeón, una pel·lícula d'estes de plorar, que era des del 79, ho he mirat. Un pare i un fill que és boxejador i al final guanya, però es mor el pare. O sigui, el combat, no? D'aquestes de plorar, no? De plorar, ara potser no tant, però en aquella època sí. Llavors se va observar com se feien uns anuncis i s'observava tot això. Ara legalment no es podrien fer aquests estudis perquè està molt més regulat, no? Però les persones que sortien de veure aquesta pel·lícula, si els hi, bueno, bombardejava una sèrie d'informació perquè compressin coses, i bueno, recordar la nostra pròpia vulnerabilitat, doncs portava a que les persones que sortien del cine de veure aquesta pel·lícula, de veure una altra, no compraven, i de veure una altra li oferies qualsevol cosa i te compraven el que en aquell moment li oferies, no? O sigui, la pròpia vulnerabilitat. Que inclús ens porta a que posterguem, o deixem de fer coses que són importants com una cita amb el metge, com ocupar-se dels documents legals o com la jubilació. No volem, posterguem això, que era una altra cosa que fem. A vegades vam dir que no fem el que hem de fer i que fem el que no hem de fer i que deixem de fer coses que són importants, no? Per tant, és important perdonar-nos, no sentir-nos culpables, perquè és entrar en aquest bucle de culpabilitat quan les coses no les fem com les hauríem de fer. L'autocrítica l'únic que ens porta menys motivació, menys autocontrol, més estat anímic depressiu i tot tal per a què, tant me fa, no? I en canvi l'autocompassió, acceptar, recolzar-nos, protegir-nos davant l'error, davant el fracàs, perdonant-nos perquè, bueno, és fàcil que caiguem en errors i la societat no ens ho posa tampoc gens fàcil perquè la societat de consum, però sentiments sobretot de culpa o de vergonya no ens ajuden. A vegades hi ha gent que diu, és que si sóc indulgent en mi mateixa. No, si t'autoexigeixes, t'autocritiques, és més fàcil que te sentis malament i caiguis al vici o caiguis amb allò que no hauríem de fer, que quan una persona s'accepta, quan una persona se perdona, quan una persona entén el que li està passant i a partir d'aquí, bueno, si entrem en un estat anímic millor, és més fàcil que no caiguem en aquestes conductes, no? La idea és que si el que s'equivoca, quan hi ha una recaiguda, quan agafo més pastís del que toca o quan no faig el que haig de fer, si el que s'equivoca fos un amic de veritat nostre, què li diríem? No passa res, tranquil, tothom té recaigudes, mira ara de començar a fer-ho d'una altra manera. Tindríem un tracte comprensiu i un tracte de perdonar-lo, no? De no valorar-lo negativament. Doncs així és com ens hauríem de tractar a nosaltres mateixos quan cometem un error i mengem més del que toca o no fem l'informe que toca o ens hem equivocat. No és que no siguem responsables, ho vam dir la setmana passada, és que moltes vegades hem de ser tan responsables en tantes coses que a vegades el múscul se cansa,
sí,
no?
Sí, se n'en van coses, no?
I aquestes rescaigudes, lluny de tindre una actitud autocrítica que ens fa sentir malament i encara recorrem més en aquestes conductes, una actitud cap a nosaltres més de perdonar-nos, més de protegir-nos i més d'entendre que som humans, no? Lo de no confondre la dopamina, ja acabem, amb la felicitat, l'acció amb la felicitat, ja ho va dir l'any 1828-1910 Tolstoi, no? León Tolstoi, l'escriptor rus, que era molt entenedor de temes humans, sense fer experiments en rates ni en persones, va dir: mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. És un exemple clar del que estàvem dient i ja ho deia el Tolstoi l'any, no sé, entre què va viure entre el 1828 i el 1910. Sense experiments ja sabia que la cosa anava per aquí.
Molt bé, doncs res, ho deixem aquí.
Acabem en aquest tema. Recordar el llibre d'un dels llibres que és molt bo, que es diu Autocontrol, de la Kelly McGonigal, de l'editorial Urano, si algú té ganes de continuar llegint d'aquests temes. N'hi ha d'altres, però aquest penso que està molt ben escrit. I d'aquí 15 dies ens veiem.
I tornem amb més temes.
En d'altres temes.
Molt bé, Rosa Barceló, que vagi bé, gràcies. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.